Bon dia. Després d'escoltar l'eucaristia d'aquest diumenge de Pasqua, començam una setmana més a Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florent, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i en el control, en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra comunitat eclesial i el missatge del nostre bisbe Francesc.
En aquest temps de Pasqua que estem vivint, aprofitem per fer créixer la nostra fe i per a viure plenament la nostra trobada personal amb Jesús ressuscitat, font de vida i esperança.
Començam, i no, i ho farem amb un dels comentaris de Negat i Bosch, monja de Santa Clara. Avui ens fa arribar el Salm 121.
Guardats per Déu. Salm 121. El Salm 121 sembla una antiga pregària d'un soldat rellegida com a cant de pelegrinatge, ple de confiança en el Senyor, creador i guardià d'Israel. El salmista en el temple invoca la protecció del Senyor i una veu, segurament un sacerdot del temple, li respon que el Senyor, guardià d'Israel, li serà proper en tots els moments i ocasions de la vida. Alça els ulls a les muntanyes. D'on em vindrà l'auxili? El qui cuida de tot ens cuidarà. El qui ho sosté tot ens sostindrà. El que cuida dels ocells i dels lliris ens cuidarà. L'auxili em vindrà del Senyor que ha fet el cel i la terra. El Senyor et guarda, el Senyor t'empara, al teu costat mateix. Déu té cura de nosaltres en la mediació de les nostres pròpies ànsies. No podem demanar a Déu que ens cuidi si nosaltres no hem descobert que tenir cura del que és fràgil no és conseqüència de la fe, sinó el seu propi centre. Resar aquest salm ens ha de comprometre a viure tenint cura fraternal dels altres, de l'entorn on vivim i de la natura que és la casa de tothom.
El papa Francesc va presidir la Santa Missa en la festa del diumenge de la Misericòrdia a l'església de Santi Espíritu Insàcia. Jo, que també tantes vegades he rebut la pau de Déu, el seu perdó, la seva misericòrdia, som misericordiós amb els altres? Aquesta és la qüestió que va plantejar el papa Francesc als fidels.
El Sant Pare va aprofundir sobre com els deixebles de Jesús canvien de vida en trobar-se amb Jesús ressuscitat, qui els infon misericòrdia, oferint-los tres dons, la pau, el seu esperit i les seves nafres.
La celebració d'aquesta festa de la Divina Misericòrdia té el seu origen en les revelacions privades de Santa Faustina Kowalska, religiosa polonesa que va rebre missatges de Jesús sobre la seva Divina Misericòrdia al poble de Płock, Polònia.
Davant la pregunta com van poder canviar tant, el pontífex va puntualitzar que els deixebles van veure en els altres la mateixa misericòrdia que havia transformat les seves vides. Van descobrir que tenien en comú la missió, el perdó i el cos de Jesús. Compartir els béns terrenals va resultar una conseqüència natural.
Així mateix, el papa va convidar els fidels a preguntar-se: jo, que tantes vegades he rebut la pau de Déu, el seu perdó, la seva misericòrdia, sóc misericordiós amb els altres?
No visquem una fe a mig fer, que rep però no dona, que acull el do però no es fa do. Siguem misericordiosos, perquè si l'amor acaba en nosaltres mateixos, la fe s'asseca.
Demanem la gràcia de convertir-nos en testimonis de misericòrdia. Només així la fe estarà viva i la vida unificada. Només així anunciarem l'Evangeli de Déu, que és Evangeli de Misericòrdia, va concloure el Sant Pare.
Tot seguit els informaran de les activitats que s'han duit a terme aquests dies a la nostra església menorquina. Per començar, la informació de l'admissió de les ordres sagrades dels seminaristes Antoni Salort i Jaume d'Enclar.
El cap de setmana passat, l'Església de Menorca va viure amb molta alegria i emoció la celebració del ritu d'admissió a les ordres sagrades dels seminaristes Toni Salort i Jaume d'Enclar. Es tracta d'un ritu de benedicció solemne de la vocació que el bisbe Monsenyor Francesc va concedir a Toni a la Catedral de Menorca i a Jaume a la parròquia del Roser del Castell, que va suposar per als dos seminaristes el primer pas oficial i públic cap a la recepció del do del presbiterat. En la seva homilia, el bisbe Monsenyor Francesc es va dirigir molt especialment als dos seminaristes, manifestant el sentit profund de la seva vocació.
És la pròpia experiència de fe, d'encontre amb el ressuscitat, que et condueix a desitjar posar tota la teua vida al seu servei, per dur a terme la missió que Jesús ha confiat als deixebles.
Així mateix, el nostre bisbe va expressar als dos joves la necessitat de cuidar amb més intensitat la seva vocació, amb l'ajuda del seminari i del centre catequístic de Sant Miquel i la parròquia del Roser del Castell, on estan vinculats, dels companys i de tota l'Església, indicant la importància del seu creixement personal en dues direccions.
En primer lloc, l'encontre amb Crist, que es produeix en la fe i es sustenta en la pregària confiada. I en segon lloc, en el desig de portar Crist als germans, en el cel per l'Evangeli, perquè són molts els que t'esperen en aquesta església de Menorca.
Finalment, el bisbe Francesc va demanar molt especialment als fidels la seva pregària per a Toni i Jaume i perquè altres joves escoltin la crida del Senyor.
Ara, a continuació, els explicam els detalls del projecte socioeducatiu que posarà en marxa el Centre Catequístic de Sant Miquel.
El Centre Catequístic de Sant Miquel ha decidit posar en marxa un centre socioeducatiu amb l'objectiu de donar suport i acompanyar les famílies més vulnerables de Ciutadella, atenent a les necessitats socials i educatives d'infants i adolescents. Aquest projecte compta amb el suport i finançament de la xarxa de centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés. Alguns dels principis essencials que determinaran l'acció socioeducativa del centre són els següents: l'educació com a mitjà de promoció per a garantir la igualtat d'oportunitats, el paper fonamental de les famílies en el procés de creixement personal i educatiu dels infants i adolescents, la formació de qualitat, el treball de la interioritat i el treball en xarxa amb altres entitats. El projecte iniciarà la seva activitat socioeducativa durant la segona quinzena d'abril amb dos grups: un grup amb infants de primer, segon i tercer de primària i un altre amb infants de quart, cinquè i sisè de primària. Les activitats, que es duran a terme de dilluns a dijous, inclouran sessió de reforç educatiu, moment per a la bereneta i espai de jocs. Més informació a la web del bisbat, bisbatdemenorca.org.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme, ara els anem a explicar el que hi ha a la nostra agenda setmanal. Recés de pels prevores.
Dimecres 21 d'abril, al matí, recés per als prevores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Diada de Sant Jordi dels Escoltes.
El proper cap de setmana, els Escoltes de Menorca, Moviment Scout Catòlic, celebraran la Diada de Sant Jordi amb activitats online i presencials en els diferents agrupaments parroquials de l'illa.
Ruta jove pel camí de cavalls.
El proper dissabte 24 d'abril, nova ruta jove pel camí de cavalls. Serà de 9 a 14 hores i recorreran el trajecte Esgrau Favaritx.
Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions.
Diumenge 25 d'abril celebrarem la Jornada Mundial de Pregàries per les Vocacions sota el lema Per aquí sóc jo.
Declaració de la renda.
L'Església de Menorca et convida a marcar les dues caselles, la de l'Església Catòlica i la de Fins Socials. Gràcies a aquest senzill gest, en la teva declaració de la renda, cada any la nostra Església i Càritas Menorca impulsen diferents projectes socials per aconseguir una societat més justa, inclusiva i igualitària que no deixi a ningú enrere.
A continuació, escoltarem el missatge que es fa arribar al bisbe Francesc per aquest tercer diumenge de Pasqua.
Anunciar la resurrección. La experiencia de que Jesús está vivo conduce de inmediato a su proclamación. Saber que Jesús ha resucitado y sentir su inmenso amor hacia nosotros nos hace estallar en gozo y felicidad. El discípulo se convierte inmediatamente en misionero. No es posible vivir de verdad la Pascua y no unirse al grito de júbilo de aquellos primeros discípulos. Nosotros somos testigos, decía Pedro a los primeros que aceptaron la fe. Dios los resucitó al tercer día. ¿Pero qué hemos de hacer para anunciar hoy la resurrección de Jesús? ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que es necesario primero decir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo que Jesús de Nazaret sigue vivo, que es posible vivir en su amistad y que vale la pena gozar de su perdón y de su amor. Muchos piensan que Jesús fue solo un personaje del pasado, alguien importante cuyo recuerdo queda en los libros de historia. Otros aprendieron algo sobre Jesús en su infancia, pero no llegaron a descubrir que era alguien tan real como cualquiera de nosotros, al que podían confiarse, con quien podían establecer lazos de amistad. A todos ellos debemos anunciar aquel mensaje que el Papa Francisco no se cansa de repetir: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo cada día a tu lado, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Pienso además que debemos hacerlo sin miedos. La experiencia del resucitado liberó del temor a aquellos primeros discípulos que se habían encerrado en el cenáculo por miedo a los judíos. Con la fuerza del Espíritu fueron capaces de recorrer todo el orbe, anunciando lo que parecía una locura, que un personaje crucificado había vuelto a la vida y que vivía para siempre. Nosotros tenemos demasiados miedos. El ambiente que respiramos no favorece el anuncio de nuestra fe. La cultura en que vivimos se ha cerrado a la trascendencia y dificulta proclamar la buena noticia. Pero también nosotros contamos, como aquellos discípulos, con el soplo del Espíritu de Jesús que nos hace sentir que está vivo. Además, estamos convencidos de que si los hombres aceptaran este mensaje, serían inmensamente felices, que la fe en Jesús les llenaría de vida y de esperanza. Este anuncio de la resurrección ha de estar unido a una vida vivida por entero en el amor. Todo lo anterior queda frustrado si no va acompañado por el testimonio de nuestra vida. En este punto es también unánime el testimonio del Nuevo Testamento. Creer en la resurrección implica vivir una vida nueva. Andemos en una vida nueva, escribe San Pablo. Nada de volver a lo viejo, a la oscuridad, al pecado, a la muerte. La Pascua ha dado comienzo a un mundo nuevo, liberado de la esclavitud y de la muerte. Y este mundo nuevo requiere una vida renovada desde dentro, desde el corazón. Nuestras vidas han de anunciar la resurrección. En nuestras opciones, nuestros planes y nuestra conducta hemos de mostrar que creemos de verdad que Jesús está vivo y que es posible vivir el mensaje de amor que nos dejó. Entonces nuestra vida contagiará la alegría de la Pascua, el entusiasmo de quien ha descubierto el mensaje más importante de todos los tiempos, que Jesús el Nazareno, el crucificado, no está en el sepulcro, sino que vive para siempre.
I en la reflexió del nostre bisbe els hi deim adeu.
També trobaran tota l'actualitat de la nostra Església al full dominical, web i xarxes socials del Bisbat de Menorca.
Tornarem a estar amb tots vostès el diumenge que ve al mateix lloc i a la mateixa hora.
Ha estat un plaer acompanyar-los. Adeu!